Notícies Vespre. Karen Madrid.
La violència masclista no dona treva a la ciutat. De fet, 7 de cada 10 dones que acudeixen als serveis especialitzats com el SIAT o el CIE ho fan per aquesta problemàtica. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els dos serveis han atès a l'octubre 828 i prop de la meitat demanaven un acompanyament psicològic per fer front a la seva problemàtica. La cap del SIAT, Neus Sánchez, assegura que la xacra de la violència masclista afecta tothom.
Tinguem en compte de que no hi ha un perfil de dona que pateixi violència com a perfil socioeconòmic, Vull dir, és un fet transversal i pot passar en qualsevol situació econòmica, en classe social, una persona treballadora, no? Una dona treballadora molt activa, doncs amb un nivell d'estudis universitaris com sense estudis. Vull dir, no hi ha cap perfil determinat.
En paral·lel, 495 dones han acudit a la policia municipal i als Mossos d'Esquadra per problemes de violència masclista. A més, s'han presentat 53 denúncies al cos local, 4 menys que l'any passat, i 227 a Mossos, enfront de les 275 del 2020.
La companyia sabadellenca Tres Homes Grossos i l'Orfeó de Sabadell seran els protagonistes del concert solidari de Mans Unides i Càritas.
Les dues entitats culturals pujaran a l'escenari de l'Espai Cultura per finançar els projectes de les ONGs del tercer sector. Especialment enguany, després de l'any passat, les necessitats dels usuaris creixen, però els ingressos disminuiran arrel de l'esclat de la pandèmia. L'espectacle serà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i ja compta amb un 80% de les entrades venudes.
I en esports, el Sabadell s'enfronta al Sant Luqueño a la Copa del Rei.
Així ho ha dictaminat el sorteig realitzat aquesta tarda. Amb tot, els arraquinats viatjaran al camp rival de la mateixa categoria per enfrontar-se al xoc. La data, encara per fixar, serà entre el 30 de novembre i el 2 de desembre.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen idèntiques respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica es manté tranquil·la a bona part del territori, el sol com a gran protagonista. Els núvols baixos o bancs de boira del nord de la Catalunya central han desaparegut i l'ambient és agradable al centre de la jornada. De fet, la majoria de valors màxims s'acabaran movent entre els 14 i 19 graus, els més elevats en punts de la costa o del prelitoral. De cara a demà divendres, doncs, una situació molt semblant. Per tant, tranquil·litat, domini del sol, ambient fred a primeres hores del matí, de nou algunes glaçades o gelades en zones fondes de la depressió central, punts de les valls del Pirineu i del Prepirineu. El vent desapareixerà també de l'Empordà, sobretot del nord de l'Alt Empordà, i la tendència és que el sol torni a ser el gran protagonista. Per tant, ambient agradable al centre de la jornada, es repetiran els valors màxims, la majoria entre els 14 i els 19 graus, de nou els més elevats en punts de la costa o del prelitoral. De cara a dissabte sí que els núvols tendiran a augmentar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dades d'atenció al SIAT són clares. Les atencions no baixen. Avui hem conegut les dades d'entre gener i octubre. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones ha notificat una atenció a 507 dones, 36 fills i filles i 19 joves durant aquest 2021. Unes xifres que, si comparem amb els últims anys, són similars. Menys atencions que el 2020, quan n'eren 2.300, en contraposició de les 2.225 del 2021, però superior al 2019, que va acabar amb 1.850 atencions.
Entre les tendències que van a l'alça, destaca que la meitat de les dones, 278, que han visitat aquest servei per primera vegada, tenen entre 30 i 45 anys, que 7 de cada 10 casos estan relacionats amb violència dins de l'àmbit de la parella o exparella i que d'aquests, gairebé la meitat, han rebut violència psicològica. A més, les tècniques del servei han detectat un increment de la demanda d'atencions per part de la psicòloga, un 47%, i de la jurídica, per un 37%. Sobre les causes, Neus Sánchez, cap del SIAT de Sabadell, apunta que no només hi ha un motiu.
Ha estat un període molt complicat, molt difícil, per tot el tema de violència, però és veritat que tots els serveis han estat, tots els serveis que pertanyen a la xarxa d'atenció i recuperació, han estat atenem a les dones. El que passa que és veritat que ha invisibilitzat i ha impedit en moltes situacions de que les dones puguin fer denúncies, puguin demanar ajuda.
L'àmbit comarcal, el Servei d'Intervenció Especialitzada del Vallès Occidental del Departament de Feminismes de la Generalitat, ha atès 321 dones i 50 infants. Aquest servei, però, és supramunicipal i atén a més municipis que Sabadell. Durant el període de gener-octubre, ha realitzat en total gairebé 4.000 atencions, més de 1.000 al programa d'atenció psicològica dona. Unes dades que no deixen de ser preocupants també en l'àmbit legal. Les denúncies registrades a la ciutat pel Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Municipal són 5 agressions sexuals, abús o assetjaments, quan el 2020 se'n van registrar una. I les denúncies per violència masclista, 53. Un número molt similar a ara fa un any. En el cas de Mossos d'Esquadra, el grup d'atenció a la víctima ha tramitat menys denúncies que l'any passat, 227 per 275 al 2020, però ha registrat 59 delictes sexuals en què la víctima és dona. Per Sánchez, cada cop hi ha més consciència que requereixen suports.
La situació psicològica de les dones, per tal de poder afrontar doncs, el seu procés de recuperació, requereix també, i les dones són més conscients de que requereixen d'aquest suport, no? Psicològic. I per altra banda, també és veritat que s'estan trencant molts mites. L'altre dia feien aquesta reflexió també amb les companyes de l'equip, no? En l'equip de professionals del CIAT, que s'estan trencant molt els mites de sol·licitar aquest tipus d'ajut, no?
Queda pendent les ordres de protecció, ja que la ràtio de concessió és molt baixa. Aquest any a Sabadell se n'han demanat 45, però només 25 s'han concedit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La confiança dels empresaris per l'últim trimestre de l'any s'estanca. L'índex va créixer 12 punts fa 3 mesos, mentre que ara es queden 2. És una de les conclusions de l'enquesta de confiança i clima empresarial elaborada per l'Ajuntament i diferents patronals de la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les respostes dels empresaris demostren que l'economia continuarà anant a l'alça, però a un ritme més reposat que els trimestres anteriors. El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, ha indicat algunes de les causes d'aquesta situació.
Hi ha factors com l'augment de costos de primeres matèries, els problemes d'aprovisionament de primeres matèries. Això afecta bastant una mica a la confiança empresarial en que hi hagi un ritme accelerat d'activitat. Nosaltres, el context aquest internacional, creiem que afecta el conjunt, sobretot comerç, indústria, sobretot això.
Un 30% dels empresaris manifesta una evolució creixent del negoci. De cara als pròxims mesos, més de la meitat preveu mantenir l'activitat. Un 27% esperen incrementar-la, però un 16% podria tancar. Per això, Milà i les patronals demanen que es tingui en compte les necessitats de les empreses per mantenir aquesta bona evolució de l'economia.
Està molt amatent, diguem-ne, tot el que puguem fer costat al que sigui a les empreses per la reactivació de tot tipus, i que si ajudem, diguem-ne, a les necessitats que tingui l'empresa a nivell d'especialitzacions, de formació, etc., doncs que serà bo.
Pel que fa a l'ocupació, el tercer trimestre ha mantingut l'evolució positiva i el saldo ha augmentat en 6,6 punts. Pel que fa al quart trimestre, el 75% de les empreses esperen mantenir els llocs de treball i un 17,6% augmentar-los.
El projecte Biotop, impulsat per l'Ajuntament de Sabadell i Aigües de Sabadell, ha estat escollit pel Pacte Mundial de les Nacions Unides com a exemple de bones pràctiques en economia circular. L'objectiu del projecte és reduir la petjada de carboni en tot el procés de l'aigua.
I això ho volen aconseguir a través de 10 iniciatives i 28 projectes concrets. Alguns d'ells ja estan en marxa, mentre que d'altres s'acabaran de finançar amb els fons europeus Next Generation. Per exemple, les depuradores compten amb plaques solars per funcionar amb energia verda i es fomenta que l'aigua residual es torni a utilitzar per regar parcs i jardins o també en la neteja viària. Ho ha explicat la directora de Sostenibilitat i Transformació de la companyia, Elisabet Santa Cruz.
El que aquí fem és doncs, generar energia verda a partir de l'energia solar. Després també aprofitem l'energia del propi procés per recuperar-la a través de la codigestió. I també, sobretot a la depuradora, el que fem és la revalorització de residus. Tota l'aigua sortida de l'EIDAR, el que s'intenta és, a més de retornar-la al medi i regenerar el propi riu, doncs captar-la i reutilitzar-la per altres usos, com per exemple el rec de parcs i jardins, la neteja de carrers...
El fet de rebre el premi demostra que Aigües de Sabadell està treballant en el bon camí.
De fet, ens ha fet molta, molta il·lusió i ens ha encoratjat a seguir en aquest camí, però al final el que demostra és que la col·laboració público-privada, les aliances entre diferents entitats de la ciutat són el camí per poder desenvolupar amb èxit iniciatives d'economia circular com seria el Biotop.
Amb aquest reconeixement, el projecte Biotop s'integra a la plataforma Comparte de les Nacions Unides d'Espanya, que recull iniciatives de bones pràctiques en sostenibilitat.
La secció local del PP a Sabadell vol tornar a tenir representació a l'Ajuntament de la ciutat de cara a les eleccions del 2023.
I per aconseguir-ho vol tenir el millor equip possible i ha començat el procés per assolir-ho aquest dimecres al vespre. La nova junta local sortirà quan arribi el torn als municipis de més de 20.000 habitants. De moment, els populars han començat la renovació per a les localitats més petites. A partir de la primavera podria arribar l'ens renovat a la ciutat. El president provincial, Manu Reyes, valora la trobada.
Estem treballant ja de cara al 2023 i, per tant, és una primera trobada que creiem que és força important perquè hem de començar doncs, a que es vegi que hi ha un Partit Popular potent, amb moltes ganes de tornar al consistori a representar la veu de molta gent que ho està passant molt malament. Són molts veïns de Sabadell que pateixen la inseguretat als carrers, la gent ens fa arribar moltes queixes.
Reyes creu que el govern local s'ha d'implicar més amb la ciutadania i per això vol formar el millor equip possible. A més, considera que els populars són el partit de referència en l'àmbit nacional i això els ha de servir per sumar persones.
Ara estem en aquesta fase de crear l'equip, de començar doncs, a sumar gent al Partit Popular. Som el partit de referència en l'àmbit nacional i per tant aquí a Sabadell també ho serem. I per tant ara és el moment de sumar gent. Quan arribi el moment també parlarem de qui ha d'encapçalar la candidatura del Partit Popular, però encara falta pràcticament un any per poder parlar dels candidats i ara és el moment doncs, de crear estructura.
Una trentena de persones s'han acostat a la trobada del PP de Sabadell amb el president provincial i també amb el secretari de general Josep Tutusaus al Centre Cultural Virgen de Gràcia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Després del canvi de format obligat per la pandèmia, la Cavalcada de Reis recuperarà el 2022 l'esperit de sempre. Ses Majestats i el Seguici Reial tornaran als carrers de Sabadell la tarda del pròxim 5 de gener. El recorregut de 7 quilòmetres es farà de sud a nord. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'endemà de la presentació de les activitats per aquest Nadal, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha donat més detalls sobre com serà la pròxima cavalcada. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Per la primera vegada que podrà sortir la carrossa de l'ambaixador, que és la dels desitjos, serà aquesta vegada, que no l'hem vist itinerar mai, però només la vam veure estàtica l'any passat. Hi ha algunes comparses noves, hi ha canvis també en vestuari, hi ha canvis importants.
El regidor confia que l'augment de casos de Covid-19 de les últimes setmanes no es dispari i trastoqui els plans inicials, de manera que la cavalcada hagi de tornar al format estàtic de l'última vegada.
Qualsevol ciutadani queda pobre al costat del que és la cavalcada en si com a esdeveniment. I tant a nivell d'espectadores i espectadors que ho puguin venir a veure com a nivell del que és festivament una cavalcada, que és un recorregut. A més, ja ho comentàvem, és una de les cavalcades més llargues, són 7 quilòmetres, per tant, i a més aquest any recordem que de pujada. I està clar que, bueno, també comentant amb altres regidors de cultura de la zona del Vallès i de tota la zona de Barcelona, tothom té la idea de fer cavalcada, el que passa que estem, clar, ara mateix molt a l'expectativa del que està passant a nivell sanitari.
El retorn de la cavalcada als carrers s'assumarà a altres propostes com un calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament, l'espectacle Somriu al Nadal o tres trineus repartits arreu de la ciutat perquè les famílies es puguin fotografiar.
Recuperar la normalitat i reprendre els projectes després de la pandèmia. Aquest és l'objectiu que s'han fixat Mans Unides i Càritas amb la nova edició del seu concert solidari, que tindrà lloc aquest dissabte a l'Espai Cultura. Les dues entitats han vist minvats els seus ingressos arran de l'esclat de la Covid i ara volen guanyar suports per no quedar-se enrere.
Des de Càritas busquen suport econòmic per finançar el seu programa d'atenció al sense sostre. Montse Alicart, membre de l'entitat, destaca la importància d'aquesta iniciativa.
No és solament la cosa més important doncs, de la dutxa, el menjar, sinó que a darrere hi ha tot un acompanyament personal per a aquestes persones. Aquestes persones doncs, tenen problemes, doncs, a la millor d'addiccions, doncs, malalties mentals, problemes econòmics per descomptat, i generalment doncs, viuen al carrer, no tots al carrer, amb el que entenem, sota un pont, sinó doncs, amb habitatges infrahumans.
Mans Unides, en canvi, impulsarà un projecte que necessita més fons. N'ha parlat Josep Nebó, membre de l'entitat.
El que el projecte és la capacitació dels pagesos per la seguretat alimentària al Camerun. Es vol treballar amb una regió del sud-oest del Camerun i conjuntament amb l'ONG RUDEC d'aquell país. El que es tracta és de dotar de maquinària i de llavors per la agricultura. Es tracta d'un projecte d'uns 25.000 euros i el que aportarà o beneficiarà a directament a 500 persones i 3.500 persones indirectament.
El concert solidari anirà a càrrec de l'Orfeó de Sabadell amb un repertori de peces clàssiques de compositors com Mozart o Pau Casals i un conjunt de peces harmonitzades per Manel Oltra. A banda del concert, també hi haurà una obra de microteatre a càrrec de la companyia sabadellenca Tres Homes Grossos. Es tracta de Puigventós, interpretada per Cristina Roura i Lídia Quarts i dirigida per Lluís Saus. L'espectacle solidari arrencarà dissabte a les 7 de la tarda a l'Espai Cultura i encara hi ha entrades disponibles.
Avui també és notícia...
La plataforma Promoció del Transport Públic carrega contra la congelació de les tarifes de cara al 2022.
Des de la PPT consideren que mantenir preus significa tornar a ajornar la millora del sistema tarifari. En aquest sentit, segueixen reivindicant una tarifació senzilla i assequible que fidelitzi l'usuari i que vagi acompanyada d'una bona política de títols socials.
L'economista de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, Joan Martínez Alier, ha estat reconegut amb el Premi Balzan.
Martínez Alier ha estat guardonat en la categoria de reptes ambientals pel seu treball pioner sobre les relacions entre el medi ambient i l'economia, un estudi que ha demostrat la distribució desigual dels recursos. El premi, concedit per la Fundació Internacional Balzan de Milà, ha estat dotat amb 695.000 euros. L'acte s'ha fet avui a Roma.
Univers, el muntatge per nadons que Engruna Teatre estrena aquest dissabte en el marc del festival El Petit, parteix de la premissa on cada habitant del cosmos té una fràgil relació amb tota la resta d'éssers, sons i moviments. I compten el caos, l'instant precís, el lloc concret, equilibri i harmonia.
Es tracta d'un dels plats forts de la cita farcida amb molt més de propostes. Per la directora del muntatge, Mireia Fernández, hi tenen cabuda tots els universos. Un component de l'espectacle és deixar la partitura oberta. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Bueno, de fet, hi ha unes parts que ja estan pensades precisament per donar aquest espai. És a dir, que la partitura es dilueix moltíssim. Hi ha unes parts que sí que et serveixen com de guia, de camí, però hi ha unes altres en què realment hi ha l'espai, hem creat l'espai perquè a veure què sorgeix. Perquè és lo interessant, aquesta vulnerabilitat és el que ens interessava també com a creadores, posar-nos en una situació realment així. Què passa, no? I quina capacitat de generar coses i quina capacitat d'escolta, d'obertura, de connexió amb l'espectador.
La recerca de l'experiència única és un dels camins que recorre l'univers. La idea originària ha canviat amb les diferents aportacions dels nadons durant la funció d'en prova, ja que han anat estirant els diversos fils que han aparegut. Anna Ferriol, actriu i creadora del muntatge, explica que els infants són dalt de l'escenari des del primer moment.
Els nanos en aquest espectacle estan a l'espai escènic des del primer moment i des del primer moment intervenen amb nosaltres. Llavors, nosaltres tenim doncs, l'espectacle amb una partitura que seguim i amb unes escenes, no?, per on anem passant, però evidentment el fet de tenir 20 nanos de 0 a 2 anys passejant-se per l'escenari crea vulnerabilitat, també.
D'aquesta manera han aconseguit augmentar el pòsit vivencial tant en l'espectador com en els artistes. Les sessions de provatura per construir l'espectacle han ajudat a decidir els temps i els centres d'atenció necessaris. Té elements d'improvisació, no compta amb text, però sí amb poesia visual i música. Vol emocionar creant bellesa. La companyia era resident a l'Estruc i la gestació del projecte ha estat molt llarga, anterior, de fet, a l'espectacle Sopa de Pedres. Les entrades per dissabte es van esgotar de seguida i entre els programadors ha generat molta expectativa.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El TCJC torna a avalar les mesures anticovid i el passaport per entrar a l'oci nocturn.
La principal mesura és l'obligació de presentar el passaport Covid o un test PCR per entrar als locals d'oci nocturn i assistir a les celebracions on hi hagi ball. Les restriccions proposades pel Procicat s'allargaran durant 14 dies més.
L'Agència Europea del Medicament creu que la tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus s'haurà d'administrar tard o d'hora a tothom.
Això és el que ha assegurat la cap en l'àmbit de les vacunes de l'agència, Marco Cavalleri, assegurant que la dosi de reforç té l'objectiu de restaurar la protecció inicial i el perquè aquesta disminueix amb el temps.
Tot plegat el dia que Bèlgica torna al teletreball obligatori pel repunt de contagis de Covid-19.
El govern belga ha hagut de prendre aquesta decisió per frenar la transmissió del virus. La mesura s'aplicarà fins al 13 de desembre i progressivament s'aniran reduint els dies de teletreball obligatori en cas que sigui possible. Els altres països europeus ja endureixen les restriccions i amplien l'ús del passaport Covid. Àustria manté un confinament pels no vacunats i als Països Baixos bars, restaurants i supermercats tanquen a les 8 del vespre i les botigues no essencials a les 6 de la tarda.
L'Atlético Sanluqueño serà el rival del centre d'esports a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell es veurà les cares amb un equip de la seva categoria i haurà d'afrontar un viatge llarg.
Fins a la localitat gaditana de Sanlúcar de Barrameda. El xoc tindrà lloc d'aquí a dues setmanes, entre el 30 de novembre i el 2 de desembre, i serà una eliminatòria a partit únic. El director general del centre d'esports, Bruno Batlle, reconeix que no han tingut fortuna.
Bé, probablement no seria la primera opció que haguéssim escollit. Jo crec que un partit a casa doncs hagués estat més senzill, sobretot pel tema de logística de viatge. Però bé, els sortejos no els pots escollir, és el que ha tocat, i anirem al Palmar pues a guanyar.
En cas de passar, el més probable és que el Sabadell jugués la segona ronda a casa contra un equip de categoria superior, però tot dependrà de quins conjunts continuïn vius a la competició.
El sorteig ha estat el principal focus d'atenció aquesta tarda, Sergi, però al matí l'equip arlequinat s'ha entrenat a la nova Creu Alta, tot preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Real Madrid-Castilla.
És la total prioritat i avui tota la plantilla al complet, excepte Ramon Folk, que ha treballat amb normalitat amb el Xino Estals ja recuperat. Batlle espera que l'equip sigui capaç de redreçar el rumb a Valdebebas.
Un partit important, un partit on com tots volem els tres punts, on tenim confiança total i absoluta de que competirem i traurem un bon resultat, i com bé dius, és un partit molt important per començar a sumar, per seguir sumant, que després d'haver-ho fet a Cornellà, doncs és veritat que el partit contra el San Fernando va ser doncs una excepció no poder-ho fer, i confiats i segurs que a Madrid ho aconseguirem.
El col·legiat del partit, que arrencarà dissabte a les 5, serà l'asturià Jaime Ruiz Álvarez, qui no té cap precedent amb el Sabadell.
En marxa el debut de l'Astralpool Natació Sabadell a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo. L'equip de David Palma s'entrena en aquests instants a la primera fase contra l'anfitrió, el Pacense portuguès. Pau Vituri, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda. Un primer partit que hauria de ser plàcid per un equip que aspira a aconseguir el seu sisè trofeu de la competició. Per aquest motiu, el club s'ha reforçat en les últimes hores amb el retorn de Gurpreet Sohi. La canadenca ja va estar present la temporada 2019-2020, interrompuda per la pandèmia, i de nou estarà únicament disponible per jugar a competició europea. El tècnic David Palma deia literalment a la prèvia que havia estat un fitxatge low cost.
Potser, sobretot pensant en el futur, no? Veient l'experiència tenint l'experiència de la temporada passada, no? Vam tenir la mala llet de creuar aquí contra Olympiacos i Kirishi després a l'Eurocup, i dos equips que tenen un grup de 10 jugadores. Doncs una miqueta el nostre objectiu era reforçar l'equip amb una jugadora que ve només per Champions, que li feia molta il·lusió, i la veritat que ha sigut fitxatge low cost i de last minute.
Dels 5 participants en aquest grup D, en passen 3 a la següent ronda. L'accés està pràcticament garantit, ja que l'altre ventafocs és l'Olimpia Košice eslovac, mentre que el principal focus d'interès serà la lluita per la primera plaça i, per tant, un encreuament més favorable a la segona ronda entre el mateix Astralpool, l'Etnikos grec, rival demà a les 7 de la tarda, i l'Horizonte italià, un clàssic dels últims anys, amb qui les de David Palma tancaran la lligueta diumenge a les 12 del migdia en aquesta localitat de Passos de Ferreira.
En handbol, l'Oar Gràcia femení afronta un test d'altura amb la visita a la pista del tercer classificat de plata, el Sant Vicenç. Les verdiblanques tenen una magnífica oportunitat de caçar un dels conjunts que se situa just per sobre de la taula.
L'Elda és el líder amb 16 punts, amb 14 hi ha 3 conjunts, entre ells el del Baix Llobregat, i cinquè l'Oar amb 12. L'entrenadora de les gracienques, Carol Carmona, li cedeix la condició de favorita a guanyar l'enfrontament al rival.
Sabem tots la dificultat que tenen el Sant Vicenç, anem a la seva pista, estan molt fortes, estan a dalt, i com l'any passat, doncs és un equip que està lluitant per altres aspiracions diferents a les nostres ara mateix. I, bueno, i sí que és veritat que som conscients, no? I elles també ho són, que és un rival molt, molt difícil, però hem competit cada partit i jo, clar, les he d'apretar per anar allà i intentar emportar-nos els dos punts.
El masculí gracienc, per la seva part, rep el carrer Bocaccio al Terrassa per disputar un dels derbis de la Primera Nacional. També situats cinquens classificats, els verdiblancs apunten a la part alta de la taula igualment. Pau Hernández és un dels porters de l'Oar.
La rivalitat la tenim amb tots els equips, perquè sabem que no podem baixar els braços, que hem d'estar ben amunt, i nosaltres tenim un objectiu de cada fi de temporada. Llavors, bueno, el nostre objectiu és ara guanyar tots els partits, no baixar, i sobretot, ja que vam tenir la sorpresa la setmana passada, bueno, fa dues setmanes contra Banyoles, allà a casa seva, que vam perdre l'un a l'últim moment. Llavors, volem intentar aconseguir el màxim possible i treballar molt fort els entrenaments.
I vital serà per la seva part el partit del Creu Alta Sabadell a la pista del Sant Martí Adrianenc, o el que és el mateix. El CUE visita el penúltim. Jordi Pujolà, jugador laquinat, té clar que no poden deixar escapar aquesta oportunitat per sumar el primer triomf del curs.
Tenim també un partit molt, molt, molt important. Un partit que hem de guanyar és aquest. Aquest, el del pròxim cap de setmana, és un partit que hem de lluitar fins al final. Sí que el fet de jugar fora de casa condiciona, però bueno, ho donarem tot. Seguirem entrenant aquesta setmana com ho hem fet totes aquestes setmanes, i ara que hem recuperat efectius per poder lluitar, allà estarem.
Dissabte a les 6, Oar masculí Terrassa, a quarts de 7, Sant Martí Adrianenc Sabadell, i diumenge a la 1, Sant Vicenç, Oar femení.
Informacions en format més breu que repassem amb el Xavi Colomer. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip femení del tennis Sabadell passa ronda al Campionat de Catalunya Absolut.
Les sabadellenques s'han desfet a l'eliminatòria prèvia contra el Polo per 4-0 i demà a semifinals s'enfrontaran al Barcino. A l'altra banda del quadre, el Cercle buscarà un lloc a la final contra el Barcelona. En categoria masculina, el Cercle, que recordem va eliminar el tennis, juga també demà contra el Polo i una victòria el conduiria igualment cap a la final. L'altre duel enfronta el Barcelona i el Barcino. El torneig, recordem, té lloc a les instal·lacions del tennis Sabadell.
Doble desplaçament per als dos equips de vòlei del Natació Sabadell a la Superliga 2.
Les dones d'Alberto Avellaneda visiten el Premià de Dalt diumenge a les 6 després d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Nerea Montori, jugadora de l'equip, espera seguir guanyant per marxar de la zona baixa.
Nosaltres, al final, en aquesta lliga sabem que qualsevol rival és complicat. També sabem que el partit de la setmana que ve i aquest valen el mateix, per tant, doncs de moment ja ens hem endut un i sortirem amb tot, amb més confiança que la setmana passada, perquè ja tenim una victòria a les esquenes, però anirem a matar com sempre.
Per altra banda, l'equip masculí encara no coneix la victòria aquesta temporada. Tindran una bona oportunitat davant el Zaire, cue de la categoria. El segon capità, Camilo Caro, creu que la victòria arribarà.
És una de les últimes bales que tenim per tenir una victòria a l'anada, a la primera volta, i és necessària la victòria, però com et dic, si no és ara, vindrà més endavant segur la victòria. Sí, estic seguríssim que l'equip reaccionarà.
El xoc arrencarà dissabte a les 8.
El Sabadell Rugby Club es juga a l'ascens a Divisió d'Honor dissabte a la Roureda.
Els sabadellencs reben el Quebrantahuesos amb l'objectiu de guanyar o de sumar almenys un empat que els serveixi per aconseguir el somiat ascens. Rich Chansfac, segon tècnic, confia en el factor camp.
El factor de l'afició sempre va bé, encara que estiguis jugant pàdel un diumenge i la gent t'estigui animant, sempre va bé, no?, tenir gent allà, però evidentment en una competició com és aquesta i en un partit com és aquest és realment important.
El duel començarà dissabte a les 5.
Gràcies, Xavi. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 18 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.